migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, us parlo sempre amb molt de gust i avui, si em permeteu, posarem un ull al canvi climàtic, com està canviant el temps. No sé si això seria una qüestió, ara preguntarem a l'expert, però segurament, o a més l'autor de l'estudi, però que els fenòmens, les maneres, els vents, els sols, la sequera i les pluges estan canviant, doncs és una qüestió ja que és una obvietat. Ja fins i tot no cal ser un expert, sinó viure un dia a dia per adonar-te que la cosa canvia. És normal, doncs sí, que canvia el planeta a la Terra és una qüestió normal. De fet, el planeta ha anat tenint canvis, patint canvis climàtics de forma natural al llarg dels milions d'anys, no? Molts canvis climàtics. El problema ja no és el canvi climàtic en si, que tard o d'hora hauria d'arribar, sinó que la petjada humana, les nostres accions, les maneres i les formes estan accelerant aquest canvi climàtic que se'ns tira a sobre. Les mesures que s'estan adaptant o adoptant són les correctes? Mireu, no ho sé. Sempre penso que sempre paguem els mateixos, les qüestions climàtiques i les que no són climàtiques. No sé si serien les correctes o no. Però que és irreversible és una qüestió que també hem de tenir clar. És una qüestió ja no d'evitar o ralentitzar el canvi climàtic, sinó d'adaptar-nos al canvi climàtic. És una qüestió que ja la ciència, la tecnologia i les formes s'han d'enfocar cap aquí, cap a adaptació. Resiliència seria la paraula, resiliència, l'adaptació a un canvi climàtic que ja el tenim aquí. I tractant-se del Mediterrani, que és casa nostra, doncs estem parlant possiblement ja de temperatures, de punts extrems, no? Segurament parlarem d'episodis més extrems, que serà la traducció d'aquest canvi climàtic, d'aquests aiguats, d'aquestes tempestes amb aiguats extrems, de vents. Bé, un dels exemples, que no sé si seria directament associat a tot això, però segurament és significatiu, és el que passa amb la tramuntana. La tramuntana, si parlem de la tramuntana, seria el vent que ve de més enllà de la muntanya. O sigui, seria la traducció de la paraula llatina de la que prové tramuntana. La tramuntana és un vent, ja posarem, tothom coneix la tramuntana, però si em permeteu, faig 5 cèntims ràpidament. La tramuntana és un vent del nord, sec, fred, violent i persistent. I és característic, sobretot, d'unes quantes zones, com, per exemple, l'Empordà. L'Empordà seria una cosa claríssima de vent de tramuntana. La Serra de Tramuntana, a l'illa de Mallorca, i també de l'illa de Menorca. Serien les tres zones on la tramuntana colpejaria de forma clara. La tramuntana està canviant. La tramuntana està canviant. Els observadors meteorològics veuen que cada any hi ha menys dies de tramuntana. I és una qüestió sostinguda. I quan parlem de menys dies de tramuntana, quan es fan aquest tipus d'estudis i observacions, no parlem d'un any. No parlem d'un any que, excepcionalment, pot bufar menys la tramuntana. Aquest tipus de conclusions s'arriben quan passen molts anys i any rere any veus que la xifra es manté. Llavors pots arribar a certes conclusions. I encara que l'estudi o el cicle d'aquest estudi no està acabat, la primera conclusió que podem arribar, o que possiblement i probablement s'arribarà, és que ja hi ha menys dies de tramuntana, amb tot el que això pot afectar a conreus, a forma de vida, a forma de fer les coses, al que porta o deixa de portar el vent. És a dir, estem davant d'un canvi de clima, en aquest cas, clarament. Parlem amb un autor d'aquest estudi que ha arribat a, en principi, d'entrada preliminars conclusions sobre els menys dies de tramuntana. És el Sergi Corral, que és meteoròleg de l'Associació d'Observadors Meteorològics de Catalunya. Sergi, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, moltes gràcies.
I, ostres, és preocupant això de que s'hagi reduït la tramuntana. Què significa això?
Doncs aviam, preocupant és un concepte molt...
Alarmista.
No alarmista, és un concepte molt humà, perquè no són les persones que ens preocupen, a qui ens preocupen les coses, no? Climàticament ho podríem traduir en una parauleta que és significatiu.
Significatiu.
És un canvi, com tu bé deies, és un canvi que hi ha hagut en aquesta última dècada, podríem dir, des del 2014 a 2015 fins a aquest 2024 on estem ara mateix, comparat amb totes les dades que hi havia anteriorment, doncs ens trobem que el que estudiem, és a dir, els dies de tramuntana i la persistència d'aquest vent, com tu has dit, un vent del nord fred, violent, sec, que seria el denominador comú, no? D'aquesta tramuntana que afecta sobretot aquí a l'Empordà, nord del Baix Empordà, Illes Balears i també Mestral, perquè la derivada del Cers, del Serè, del sud de Catalunya, de les Terres de l'Ebre, també n'és una derivada. Ha baixat, i ha baixat en aquest llindar que deies tu, al voltant de gairebé un 50%. Calculem que a principis dels anys 2000, des del 2000 fins al 2012, estàvem amb una mitjana al voltant dels 115 dies de tramuntana l'any, per entendre'ns. Doncs resulta que en els darrers anys, per exemple, en el 2020 n'hem tingut 50, en el 2021 60, en el 2022 en vam tenir només 41, en el passat en vam tenir 48 dies, en el 2023, i aquest 2024 anem per camí, perquè fins a final d'agost o fins a mitjans d'agost només n'hem sumat 31 dies en el que portem d'any. Per tant, és un comportament que es consolida, que es va veient els últims anys, que encara falta una miqueta per veure si realment estem amb una tendència clara i amb una consolidació d'allò. I el que deies tu és senyal d'alguna cosa més. O sigui, nosaltres, observadors, que tenim una estació, que tenim un parell d'ulls per mirar per la finestra, no? Des d'aquí a l'Escala, o en Josep Pasqual des de l'Estartit, per exemple, observem aquest canvi. Però aquest canvi és degut a que les peces atmosfèriques, allò que anomenem anticiclons, depressions, borrasques, etc., estan fora o estan desubicades del seu lloc habitual. I clar,
clar, la cosa és que és això el que tu deies, quan esteu observant no és una qüestió que això passi només un any, que sigui anecdòtic, sinó parlem d'una tendència, i és aquí quan podem afirmar tot això que estàs explicant, quan ja parlem d'una tendència, no d'una qüestió puntual d'un any, no?
Exacte, és una tendència. Mira, en climatologia, per treure conclusions, per treure dades significatives, tornem a aquesta paraula que dèiem al principi, fa falta un mínim de 30 anys d'observacions.
30 anys?
30 anys. Carai. Les dades, els llibres, els climatòlegs, els llibres aquells de tapadura, ens diuen això, que fa falta un mínim de 30 anys. Amb el tema aquest de la tramuntana, gràcies a l'Observatori de l'Estartit, portem dades des de l'any 96. Per tant, estem més o menys, ens falten, jo diríem, un parell de llets, no?, per completar aquest...
És a dir, que ja més o menys ja podem començar a treure algunes conclusions per la tendència clara, no?
Vull
dir
que... Estem al límit aquell de començar a treure, de començar a treure la puteta i començar a fer números ja més consolidats. I sí, si es manté la baixada d'aquests últims 10-12 anys, clar, estem parlant del que dèiem, no? Estem parlant d'un canvi d'anticiclons, de borrasques, segurament, una altra paroleta d'aquestes que segurament n'heu sentit a parlar, una subtropicalització, és a dir, que els anticiclons situats entre les Canàries i el nord d'Àfrica, aquests cinturons d'anticiclons, van progressant una miqueta més cap al nord, i això implica que sud, centre, nord de la península Ibèrica, doncs cada cop tinguem menys influència d'aquests vents del nord, d'aquests aires del nord.
I no sé, ara m'aventuro i llenço... Això significa més pluja, menys pluges?
Els últims anys està significant menys pluges. Això és normal, eh? Això és des de l'any 2021 al 2024, que és quan hem tingut aquest període de sequera tan acusat, això ha significat menys pluja. El que sí que significa sí o sí és més temperatura.
Clar, anticicló més temperatura, sí.
Si la tramuntana acompanya, sí, sí. Si és un aire fred del nord, clar. Si no bufa l'aire fred del nord, vol dir que venen aires del sud, per tant tindrem aires més calents. Això és blanco i en botella. Lo de la pluja, aquí a la Mediterrània, fa difícil de dir. És una variable ja. Encara molt més difícil d'estudiar que no pas la tramuntana.
És una evidència d'un canvi climàtic? Això, això que diuen, no, no necessitem proves de canvi climàtic. Parlar d'aquesta reducció, encara que quedin uns parell de dos o tres anys per acabar aquests 30 anys de cicle que em deies, podem parlar d'una evidència de canvi climàtic?
A veure, és un dels indicadors, segurament serà un dels... En climatologia tenim certes coses que són els indicadors climàtics, temperatura, pluja, nits tropicals, màximes majors de 30 graus, nits tòrrides, etc. No? Doncs aquest segurament s'acabarà sumant a un dels indicadors que ens estan dient que, certament, el clima està canviant. I el canvi aquest de peces atmosfèriques, de circulació, de que tinguem un jet polar, aquesta cinta transportadora d'aires més frescos, que estigui passant més al nord, que no progressi tant al sud, això és un senyal d'aquest canvi on el que hem forçat nosaltres, la màquina, perquè ara estiguin canviant totes les peces del tauler atmosfèric i oceànic.
Clar, tot això significa una influència quan canvien els vents, quan canvia tot això, suposo que ja significa una influència directa en producció, en correus, en temperatura. Si canvia la temperatura, canvien moltes coses, vull dir...
Moltes coses.
És una realitat clara, eh?
Sí.
Doncs, Sergi Corral, meteoròleg de l'Associació Catalana d'Observadors Meteorològics, gràcies per explicar-nos aquestes observacions que heu fet i sobretot aquestes preconclusions encara del canvi de la tramuntana. Molt amable.
A vosaltres, que vagi molt i molt bé.
Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt tocat per la tramuntana, d'una sola cosa pots estar segur.
En aquestes coses, aquesta cançó quedarà com un fit històric del què era la tramuntana. Home, no és que desaparegui, en aquest cas, però d'aquí 60 anys, possiblement, deien, no, abans la tramuntana podia tornar-te boig. I una cançó que parlava d'un senyor que es va tornar mig boig gràcies a la tramuntana, o millor dit, per culpa de la tramuntana. Doncs conseqüències, i possiblement ens hem d'anar acostumant a aquesta acceleració, que en un temps normal, com a éssers humans, en la nostra forquilla de presència en aquest planeta, que és molt petita, com un gra de sorra, molt petit en el temps, ara som testimonis dels canvis climàtics que abans, els nostres abans passats fa molts anys, ni eren capaços possiblement de sospitar. I intuir sí, sospitar potser, però ser testimonis presencials segur que no. Bé, va, de seguida parlarem de més cosetes, parlarem de salut de l'ull, d'oftalmologia, i després ja farem informació de serveis aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Cada gota de sudor cuenta. Cada segundo cuenta. Cada intento cuenta. Cada caída cuenta para levantarte después. Cada pequeño esfuerzo cuenta para la gran final. Cofidis, patrocinador principal del equipo paralímpico español desde 2012. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV Samsung de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Entra ahora en cofidis.es y consigue tus propias metas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
de salut visual i parlem en aquest cas de la presbícia. Què és? Com funciona? Com es soluciona? Hi ha els àngels de la nostra salut visual. A l'Institut Oftalmològic Tres Torres ens parla de tot això i tenim aquí el doctor Emilio Juárez, que estic encantat que estigui als nostres estudis. Doctor, benvingut.
Bé, gràcies.
La presbícia.
Vista cansada.
Vista cansada. És vista cansada. Tal qual. O sigui, bé, la traducció planera és aquesta, vista cansada.
És un terme acunyat fa molts anys, fa moltes dècades, i llavors el que vol significar és que cada vegada ens costa més llegir algú o veure de prop. Bàsicament, no és que es cansi la visió, perquè la visió es pot cansar per altres coses, sinó bàsicament que nosaltres no som capaços de veure sense una edició o sense una lupa, diguéssim, per poder llegir. I això ja es considera vista cansada. I pensa que la vista cansada, al final, és que la lent que tenim dintre, que ha estat molt jove durant molts anys, comença a degenerar-se. És a dir, diguéssim, comença a degenerar-se cap a catarates. Entenguem que la vista cansada no són catarates, però que ja la lent que tenim dintre és com les primeres canes que a vegades hem dit.
D'acord. Però, escolta, la presbícia té solució.
Sí, sí. La presbícia és un sistema dintre de l'ull que no funciona bé. Per tant, el que fem amb un làser que es diu específicament, que es diu Catalyst, que també serveix per treure catarates, és eliminar aquesta lent que ja no funciona i ho substituïm per una lent que permet que tu veguis de lluny, de prop i de mitja distància, i la durabilitat de la lent és com una lent de catarates. És a dir, el resta la nostra vida. Si no ens apareix algú dintre de l'ull, nosaltres podrem veure de lluny, de prop i de mitja distància.
És a dir, eliminem el mal làser catalitz aquesta lent que ja no funciona bé, la substituïm per una que funciona bé, que ens permet veure totes les distàncies, i la durada d'aquesta lent és...
El resta de la teva vida.
El resta, sempre, si no passa res...
Exactament, res, no? Sí. No és una vacuna. Jo els explico als meus pacients que això no és una vacuna, és a dir, no evita que tinguis glaucoma, no evita que tinguis degeneració macular, no evita que hi hagi una mica de degeneració de la retina perquè et toca, perquè tens sucre o perquè tens altres malalties,
sí.
Però la lent enfocarà, perquè la lent entre el que és la còrnea, que és la part externa de l'ull, i la retina, que és el que ens capta la imatge i l'envia al cervell, permetrà que tu puguis veure i que no depenguis d'aquesta ullera. I un dato molt important, te torna a entrar tota aquella llum que t'entrava en 30 anys. Per tant, la lluminositat que tens és altíssima, la capacitat de veure és molt bona i tens molt bona qualitat visual.
Bé, llavors em dius que el temps, quan es triga en curar una presbícia o en arreglar-ho tot això?
Normalment es demana una setmana, perquè un ull ho fa un dia, el dia següent l'altre o l'altre, i el làser recorda que més o menys està sobre un minut i alguna cosa, la intervenció del làser, que el que fa és desfer aquesta lent que no funciona.
Que ràpid, això, no?
Sí, després passem al quiròfan, i el quiròfan el que fa és, a través d'un sistema d'injecció que va la lent ben col·locada, s'expandeix dintre l'ull i estarem entre 4 i 5 minuts. La intervenció és molt ràpida, molt segura, perquè hem incorporat el làser, i la recuperació permet que, al fer petites incisions de 2 mil·límetres, permet una recuperació més ràpida, i que una persona normal que té una vida normal i que pot fer unes coses normals, a la setmana pugui incorporar-se a fer aquestes coses que habitualment feia.
Doncs heu sentit les explicacions del doctor Emilio Juárez. Doncs si tens que vista cansada és perquè tu vols. Bàsicament, és perquè et dona la gana. Igual que jo, que estic a dos passes. A l'Institut Oftalmològic Tres Torres donaran aquesta solució. Podeu entrar a la web oftalmologiatrestorres.com o oftalmologiatrestorres.com i el telèfon 900 842 848, 900 842 848. Doctor Emilio Juárez, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
De seguida actualitzarem la informació de serveis, parlarem de la meteo, del trànsit, de l'actualitat esportiva, malauradament amb l'estrena derrota de l'Espanyol a la Lliga, però abans una notícia que acaba de passar, bàsicament, un succés que acaba de passar. Els Mossos d'Esquadra estan investigant la mort de dues dones a un pis de Rubí per arma de foc. I, a més, miren si està relacionada amb el suïcidi d'un home a Castellbisbal. És a dir, és la mort de tres persones, i els Mossos d'Esquadra estan investigant si té cap relació, i estem davant d'un nou cas de violència masclista. Repeteixo, dues dones mortes per arma de foc a un pis de Rubí, i els Mossos estan investigant si aquestes dues morts estan relacionades també amb un suïcidi a Castellbisbal d'un home. Estan relacionant si hi ha una violència masclista darrere, si estem davant d'un cas d'aquesta situació. Bé, són aquestes notícies que de cop i volta trastoquen una mica, no? De seguida arribarem a dos quarts, actualitzarem la informació de serveis, el temps del trànsit, l'actualitat esportiva, i després parlarem d'obesitat i la relació o possible relació de la genètica amb l'obesitat. És una qüestió també molt del temps, molt del que hem viscut al llarg del temps, com a espècie em refereixo, eh? I tot això ha enllaçat amb la possibilitat de les investigacions que hi pot haver, o es rumorejava que hi havien, per trobar una pastilla, posem aquest nom, una pastilla, per bloquejar certes enzimes per evitar o per aprimar-nos. Aprimar-nos de forma màgica. Parlarem de tot això de seguida aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Infórmate al 93 568 57 33.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
És que no sóc com dir-te que
amb tu sóc la dona més feliç del món.
Només important que m'ha passat a la meva vida, no?
Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
Te quiero un montón.
Que pronto llegue el momento.
Momentos, un programa de confidències.
Estic molt bo, he llamat a este programa para expresar mi amor hacia ti.
Momentos. T'escoltem a COPE Catalunya.
Gràcies.
A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Us explico el temps que ens espera de cara a aquesta tarda i com tindrem o què esperem del temps de demà dimecres. D'entrada, per parlar d'aquesta tarda, el temps que ens espera és un temps amb predomini del sol, clarament, a possiblement algun núvol d'evolució cap al Pirineu i cap a la Costa Daurada. Més enllà d'això, no esperem pluges, no esperem cap sorpresa, en tot cas. Les temperatures a l'alça. Les temperatures ja es nota que la cosa comença a apretar un cop més. Això tindrà un finiquito, que serà el cap de setmana, però ja arribarem al moment d'explicar-ho. Per demà dimecres ens llevarem possiblement amb núvols cap a la costa, litoral i paralitoral. Possiblement igual cau algun plogim, no s'espera, però tampoc es descarta algun plogim d'aquells de testimonials, no gaire cosa, vull dir, per dir alguna cosa. I les temperatures continuaran pujant dimecres, demà dimecres. Per la tarda esperem 3:15 del mateix. Aquesta possibilitat d'alguna pluja es traslladarà cap a Osona, cap a aquesta zona d'Osona, sí que possiblement podríem esperar alguna pluja. És a dir, i al litoral continuarem amb aquests núvols, I les temperatures continuaran a l'alça. Bé, i parlem d'esports. L'Espanyol no comença gaire bé. Joan Ballori, com estàs? Bon migdia, benvinguts.
Hola, Cruz. No és que no hagi començat bé, és que ha començat malament. Sí, sí, ha començat amb derrota 1-0 ahir al camp del Valladolid, un altre dels equips que ha pujat a primera aquesta temporada, i més enllà del resultat, preocupa una mica la imatge que va donar l'equip en aquest primer partit de Lliga, sobretot a la primera part. La primera part, ho va reconèixer el míster Manolo González després del partit, va ser molt dolenta, molt dolenta. La segona part l'equip va millorar una miqueta amb els canvis, però no li va donar ni tan sols per empatar, tot i que va tenir a la segona part un parell de bones ocasions. Per agafar-nos alguna cosa positiva, l'actuació de dos dels nous fitxatges, Vélez, que va ser titular en punta d'atac, va fer un bon partit, i Kral, el migcampista, que va sortir a la segona part i va deixar una molt bona sensació de bon futbolista, que sap jugar a futbol, que es mou bé pel camp, amb criteri. Jo crec que aquest futbolista
pot ser una de les claus, no, de l'Espanyol.
Sí, ahir va entrar a la segona part i jo crec que dissabte serà titular indiscutible i segurament serà ja per quedar-se a l'11 titular de l'Espanyol. La resta van estar més discrets, Tejero i Romero, que van ser titulars, i Cardona, que va entrar a la segona part. Derrota a Valladolid i dissabte primer partit a l'estadi de Cornellà al Prat contra la Reial Societat.
No, és un rival petit aquest, eh? Vull dir, i el preocupa és que Valladolid és un rival directe, en aquest cas sembla que seria un rival directe en aquest cas.
Sí, sí, sí. Tu comences la temporada i dius, bueno, començo al camp del Valladolid, en teoria és un rival o un camp on creus que pots treure alguna cosa positiva, i comences perdent. Avui preguntem, una de les preguntes del dia Sportscope és com ha deixat a la gent de l'Espanyol aquesta primera actuació de l'equip, si estan preocupats o si, bé, es tracta del primer partit i l'equip anirà més en els propers partits, que esperem que sigui així.
Deixem-ho, jo votaria per la segona opció, em quedaria d'entrada un vot de confiança, no comencem ja...
És un partit.
Amb mala maró, no comencem. Va, donem marge. Gundogan es queda, Gundogan marxa...
No, pinta que acabarà sortint i cada vegada és més clar. Ahir et deia, tenim cas Gundogan, avui ja podem dir que està molt a prop de la porta de sortida, bàsicament perquè Gundogan ha donat l'okay a deixar el Barça. És una operació que ja t'explicava ahir, que econòmicament al Barça li va bé per alliberar massa salarial, perquè Gundogan és una de les 5 fitxes més altes de la plantilla, li va bé per generar el fair play financer que el permetria al club inscriure a Dani Olmo. Hi ha molts futbolistes aquest any a la plantilla que juguen en una posició similar a la de Gundogan, per això Flick, en la conversa que vam mantenir l'altre dia, li va dir que comptava amb ell, que el considerava un futbolista important, però que no li podia garantir tampoc al 100% la titularitat, i una mica per tot això fa pinta que Gundogan acabarà sortint.
Cap on?
Hi havia diverses opcions, sembla que és possible que torni al Manchester City. Fins i tot es comenta que el propi Gundogan ja s'hauria posat en contacte personalment amb Pep Guardiola per sondejar aquest retorn. Hi havia l'opció també de tornar a Turquia, al Galatasaray, i l'opció d'anar a Aràbia, però que aquesta opció al futbolista no li feia tanta gràcia.
La sortida de Gundogan deixarà diners a la caixa del Barça o no? Surt a cost zero?
No, cost zero, perquè és una de les condicions. Clar. Ell va venir a cost zero ja la temporada passada i una de les condicions que ell hauria posat també per sortir és
cost zero,
que el Barça no demanés un traspàs, però repeteixo que econòmicament pel Barça és una bona operació perquè allibera massa salarial i guanya fair play. També pinta que sortirà Vitor Roque. De fet, els emissaris del Betis que van arribar ahir a Barcelona aquest matí han estat a les oficines reunits amb Deco, 2 hores de reunió. El Betis és un dels equips que ha mostrat interès per Vitor Roque, el que passa que el Betis busca una fórmula mixta de possessió o de propietat compartida, i el Barça el que voldria és un traspàs, i l'Sporting de Portugal, que és un altre dels equips que s'ha interessat per Vitor Roque, sembla que sí, estaria disposat a pagar al voltant de 20 milions d'euros fixes més 5 en variables. Però el futbolista, pel que sembla, vol seguir jugant a la Lliga Espanyola i és més partidari de sortir al Betis. Jo tinc la sensació que està més a prop d'anar al Betis que d'anar a Portugal. I després hi ha un altre cas, que és el cas de l'Englet, que és un futbolista que ja fa anys que el Barça va cedint, i com el va cedint temporada a temporada, cada temporada es troba amb el mateix problema, que li ha de buscar sortida. Sembla que la solució aquesta vegada serà renovar-lo per 2 temporades més, que es difereixi el salari, i que d'aquesta manera sigui més fàcil que pugui cedir, sortir cedit a l'Atlètic de Madrid.
Encajé de bolillos.
Sí, no, és enginyeria financera perquè la situació està com està, Cruz, i el Barça ha de buscar fórmules imaginatives per anar alliberant massa salarial i tenir fair play.
No, si estic d'acord, és una obvietat, vull dir, això està claríssim, però estem a 20 d'agost.
Sí, no.
És a dir, queden 11 dies perquè això tanqui.
No, i espera't, estarem a l'últim dia amb coses obertes i amb... Ostres. Igual alguna... al final... algun rumor de, el Barça intenta fitxar, arribarem a l'últim dia i estarem així, però això no és nou, cada any passa el mateix. Recorda que la temporada passada Joao Félix i Joao Cancelo van arribar a 5 minuts perquè es tanqués el mercat de fitxatge.
Una cosa és la rumorologia aquesta, anem a fitxar, no anem a fitxar, vindrà, deixarà de venir, i una altra cosa són les urgències que ja coneixem des de fa 2-3 temporades econòmiques del Barça, que, ostres, esto es como cuando hacíamos el examen, a última hora estudiamos. Un moment, això no s'hauria començar a posar peus o mans a l'obra abans?
Sí, el que passa que aquí tothom, clar, tu ets el Barça, però tu les operacions les has de fer amb d'altres clubs, i els altres clubs coneixen també quina és la teva situació i saben que contra més esperin
més
també
collaran.
Segurament més poden collar, i bé, tot això es tracta de timings i aquí tothom juga les seves cartes i al final has d'intentar tenir la millor plantilla possible amb la situació econòmica amb la que estàs. Malauradament ja fa molts anys que comentem el mateix, que el Barça fa moltes operacions de mercat no des del punt de vista esportiu, que és el que hauria de ser, sinó pràcticament obligat per la situació econòmica.
Doncs direm allò que tant de bo no ampliquem aquella frase de a perro flaco todos son pulgas. Què més tenim?
Doncs el Girona ha presentat aquest migdia el porter Pau López, que arriba cedit per una temporada per l'Olímpic de Marsella. Al marge del futbol, bé, ahir l'Atlètic de Madrid va empatar 2 al camp del Villarreal.
Sí, sí.
Que aquesta temporada tothom dona com a gran favorit pel títol de Lliga al Real Madrid, i molta gent després dona l'Atlètic de Madrid perquè està fitxant bé i ha fet una bona plantilla. Curiosament, el Barça ha guanyat la primera jornada i ni el Real Madrid ni l'Atlètic de Madrid ho han aconseguit. Per mi és una anècdota, però en fi, així ha començat la cosa. Al marge del futbol, et deia, quarta etapa de la Vuelta, ja per territori espanyol, la Vuelta deixa Portugal, Van Aert va guanyar ahir l'etapa a l'esprint, continua sent el líder de la general, i és notícia d'aquest matí, Andrea Fuentes és la nova seleccionadora espanyola de sincro, o de natació artística, que és com es diu ara.
Joan Mallori, moltes gràcies.
Fins després, Cruz.
Tenim encara aquest format de mitjoreta, no?
Aquesta setmana de 3 i 25 a 4, i ja a partir de la setmana que ve torna Esports Cope al seu horari habitual a partir de les 3 i 5.
Doncs com quedin 5 minuts per 3:45, Esports Cope amb el Joan Ballori i tota l'actualitat esportiva de casa. Gràcies, Joan, que tinguis una bona tarda.
Adéu, Cruz.
Doncs de seguida en parlem d'una cosa, i en parlem d'aquesta relació de la genètica i l'obesitat, que segurament saber exactament com és aquesta relació pot ajudar a posar control. De seguida en parlem aquí a migdia, a Cope Catalunya i Andorra.
Igual que tenemos un carnet de identidad, tiene que haber una identidad digital.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y usted es, y cuando haga una opinión, va a estar reflejado que es usted.
Interesante.
¿Recuerdas qué le contestaste a la doctora que te dijo que no volverías a ver nunca?
Pues yo le dije que me buscase unos Juegos Paralímpicos, que me vería por algún sitio.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
A ti eso de recoger premios no te gustará. Yo soy el que nominaron a la actriz revelación en Los Goya. ¿Eso cómo fue?
Pues sabes lo que yo aguanté desde las 4 de la tarde. Yo dije, esto cuando se va a acabar. Y venga periodista. Estás preguntando lo mismo.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Aprovecha los últimos días de Electro 3 en El Corte Inglés, con el 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Braun,
Nutribullet,
De'Longhi,
LG,
Balay,
Electrolux y muchas más.
Y todo con nuestras tecnoventajas.
Aprovecha los últimos días de Electro 3 con el 15% adicional.
Solo hasta el miércoles 21 en tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y, además, te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Abans hi havia tants obesos que ho tenien com una malaltia, com una situació preocupant. No. No, aquest percentatge doncs ha anat augmentat, però per una qüestió bàsicament genètica i de modus vivendi, és a dir, de com vivim. No és el mateix el que fem a l'edat mitjana que el que fem ara. Vull dir, els costums, la manera, l'alimentació, les formes, l'exercici, tot això canvia. I canvia ràpid. La tecnologia fa que canviï ràpid les nostres comoditats. Això no és dolent sempre i quan ho compensis, bàsicament. El nostre organisme, el nostre ADN, la nostra adaptació, la nostra evolució com a espècie no va tan ràpida. És a dir, tenim uns certs mecanismes d'acumulació d'aliment, d'energia, per quan no es menja. Vull dir, tot això tan prehistòric, encara ho tenim. Bé, s'està buscant la relació de la genètica i l'obesitat per ajudar a controlar-la, aquesta relació, com ajudar aquesta predisposició genètica. Parlem amb el doctor Salvador Massip, que és director del Departament de Ciències de la Salut de la UOC, de la Universitat Oberta de Catalunya, i a més catedràtic de la Universitat de Leicester. Salvador, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal?
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Salvador. Escolta'm, com influeix tant la genètica? Bueno, la genètica influeix en tot, no? És la nostra programació, és com el programa a un ordinador, però tant?
Sí, està ben dit, la imatge és una mica això. La genètica defineix moltes coses, i en el cas de l'obesitat és una qüestió, si hi penses, purament física, o sigui, ens engreixem perquè consumim més calories dels que gastem. I aquesta equació té dos costats, no? Un costat és el que gastem, i aquí tothom entén, doncs, que si fas una vida sedentària gastes menys, però també aquí hi ha una qüestió que és el nostre metabolisme interior, és a dir, el nostre cos en repòs o en estat sense fer exercici ni res, ja gasta energia. Hi ha gent que gasta molt poc, hi ha gent que gasta molt, i això tot ho sabem, no? Per exemple, tu veus una persona, segur que tothom coneix una persona que menja moltíssim i no s'engreixa, sí. O una persona que gairebé no menja res i està sempre grassa. Doncs això és una cosa que és el metabolisme, i el metabolisme ve molt marcat per la genètica, és a dir, aquestes persones no tenen la culpa que el seu cos aprofiti més l'energia que els altres o menys en funció de la seva genètica.
És una qüestió evolutiva? Em refereixo, abans no es menjava res, o, bueno, res, poca cosa, i ara es menja habitualment, en el primer món, teòricament, podem menjar tot el que vulguem. No sé si el cos s'adapta tan ràpidament en tot això, la nostra evolució. Té un punt d'això, també?
El que no s'ha adaptat és el nostre cervell, i aquest és el problema, perquè el menjar té una part molt important, que és l'impuls de menjar. O sigui, hi ha una cosa que és la gana, o sigui, la gana física, però també la gana psicològica, que és que el nostre cervell ens empeny a menjar, per una qüestió de supervivència, per una qüestió d'evolució, com dius tu. Quan no hi havíem menjar, quan estàvem vivint, érem caçadors col·lectors que menjàvem quan podíem, quan caçàvem, i hi havia dies que passava segurament sense menjar, doncs el cos ens empenyia a buscar qualsevol cosa que tingués calories, no? I per tant, qualsevol aliment que és hipercalòric, que hi ha molt de greix o molt de sucre, el nostre cos s'hi llança. O sigui, clarament, tu, si tens davant un dònut o una amanida, doncs te'n vas cap al dònut. És una cosa instintiva. És de ser conscientment de dir, no, això no és bo, me'n vaig a menjar el menjar sa, perquè el cos, el cervell, t'ho demana calories. Això és, com dèiem, una resta, diguéssim, d'aquesta evolució, d'aquest truco de l'evolució per fer-nos menjar sempre que puguem. Ara, el problema que tenim ara és el que deies abans, no? Que ara no hi ha manca de menjar, és al revés, ara tenim dònuts cada dia. Abans, quan trobar una peça de menjar que tingués moltes calories, una cosa poc usual, doncs, clar, tenia lògica que el cervell ens empenyés a aprofitar-ho. Ara, clar, seguim amb aquest circuit instintiu que tenim d'anar a buscar menjars calòrics, i ara ja no ens fa falta, perquè en tenim tants com vulguem en els països desenvolupats durant tot el dia. Clar, i això genera, doncs, l'altre problema que dèiem abans, no? Si un és la despesa, l'altre és l'entrada de calories. Tenim sempre aquesta pressió psicològica per seguir menjant i seguir entrant calories quan moltes vegades no ens fa falta.
Clar, Salvador, però com pots lluitar contra la teva genètica? Si tu tens aquesta predisposició a engreixar perquè gastes poc, el teu organisme, el teu metabolisme no ho fa, ho fa així, com es pot lluitar contra això?
Molt bona pregunta, i aquí és on comença a intervenir la ciència una mica també, no? Evidentment hi ha una part de voluntat, però sempre s'ha carregat molt a la gent obesa amb això, no? D'aquestes gràcies perquè vols, i clar, això és no just perquè no és així. Qualsevol persona que té problemes de pes sap que s'esforça pel que pot, però tot i així no hi ha manera, no? És com si diguéssim, clar, jo he de pujar al Montseny, clar, però tu has de pujar a l'Everest, és molt diferent, no? Yeah. Per aconseguir, no, el teu objectiu, això és una mica la genètica o la base de la qual parteixes. Per tant, hi ha una part d'esforç personal, és cert, és intentar portar una vida sana, menjar sa, fer exercici, per això tots, no només la gent obesa, sinó tothom.
Però, sí.
Clar, llavors és quan intentem amb la ciència doncs trobar la manera doncs d'ajudar això, no? I ara hi ha una sèrie de fàrmacs, per exemple, nous, nova generació, de fa un parell d'anys, que el que fan és desconnecten aquesta gana, no? aquest instint de voler menjar, el desconnecten i et treuen la gana. I funcionen molt bé, i tenen uns resultats molt bons. Hi ha també, ja hem sentit parlar, doncs, la cirurgia bariàtrica, que es diu, la cirurgia doncs per reduir l'espai que hi ha a l'estómac, que també dona la sensació d'estar de ple abans. Hi ha una sèrie de trucs i coses per ajudar. O sigui, no, això no és la solució. Evidentment, requereix una coordinació de dieta, esforç, exercici, però també hi ha, doncs, això, cirurgia, hi ha medicaments que poden ajudar les persones que ho tenen més difícil.
Parlaves de medicaments que treuen la gana, de nova generació, i pensava, continuant amb la ciència, amb els medicaments, acabarà existint una pastilla que faci aprimar? És, sembla una mica un dels grans objectius, no? Allò, aquella pastilla que no només pugui treure la gana, sinó que, a més, et faci perdre greix.
Efectivament, això és el que hem estat buscant durant molt de temps. Crec que els humans també tendim a buscar la sortida fàcil. És molt més fàcil, sí, una pastilla que no menjar bé. No, tot ningú
això és cert.
Gràcia, això,
això és una realitat, claríssima.
Menjar amanides, ningú vol menjar l'amanida. No, no, no. Ningú vol menjar el dono, tira, després prendre la pastilla per cremar el que...
Escolta, que és que l'amanida està molt bé, però és que el dono també.
Clar, la vida no és tan fàcil, no? I la biologia no és tan fàcil. Llavors, segurament no ho tenim tan senzill en aquest sentit. Trobar una pastilla, sobretot per al pes, ja n'han existit, s'han trobat moltes. El que passa que tenen efectes secundaris. Per exemple, abans es donaven fetamines per perdre pes, que funciona molt bé. Evidentment, tu prens fetamines, perds el pes rapidíssimament, perquè el que estàs fent és accelerar el metabolisme i es crema molt més. El que passa que això, al moment que deixes la fetamina, té un efecte rebot, que recuperes tot el que has perdut, a part que són addictives, és un fàrmac, és una droga, de fet, que t'enganxa. Per tant, existeixen aquests fàrmacs, però no n'hi ha hagut cap fins ara, de moment, que funcioni. El lloc substitut que tenim, de moment, el millor invent que tenim és aquests que dèiem que treuen la gana, que almenys paren l'entrada de menjar. Si mai trobarem un fàrmac que cremi el que hem menjat, això ja sembla que és més difícil.
No sé si algun dia trobarem aquesta pastilla que té aquí directament el gen responsable d'emmagatzemar greix.
Sí, estaria bé.
És ciència-ficció, suposo, no?
Sí, de moment sí, però no crec... No, jo, en aquest moment jo diria que no hi ha res sobre la taula que ens acosti això. No vol dir que no s'estigui investigant, perquè, com dius, hi ha molt d'interès. Tenim un problema d'obesitat als països desenvolupats, clarament, llavors hem intentat trobar la manera de solucionar-ho, però ja et dic que no sembla que a curt termini puguem tenir una cosa així.
Doncs, escolta'm, conclusió, som esclaus de la nostra genètica i hem de posar voluntat, és bàsicament aquesta, és aquesta la gran conclusió que podem treure. Doctor Salvador Massip, director del grau de salut de la UOC i catedràtic de la Universitat de Leicester. Com sempre, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
Un plaer, que vagi bé.
Doncs gràcies, Salvador. De fet, de seguida parlarem d'una altra qüestió. Canviarem el torn i anirem cap a la platja. Segurament a la platja i a les poblacions d'estiu calen voluntaris. Parlarem del paper dels agents cívics voluntaris a l'estiu. En parlarem, tindrem aquí un que ens ho explicarà la seva situació. Però abans, ja tens les finestres modernes de Brico Ventana? Dona-li una segona oportunitat a la teva llar. Dona-li qualitat amb les finestres modernes de Brico Ventana. Punes, Brico-Ventana. Punes, per mantenir la teva llar fresqueta o acollidora en funció de l'època, perquè aïlla tot l'aire, no? Brico Ventana. Punes, dona-li la teva llar al confort que es mereix amb Brico Ventana. Punes, Brico-Ventana. Ventana Punes.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Este verano el cuerpo nos pide una limpieza, deshincharnos, una puesta a punto, bajar de peso, con el plan plan 1-2-3 de Clinitec perdemos de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas.
Hay que anticiparse y comenzar a reducir esos kilos que nos sobran, desintoxicar tu cuerpo, bajar volumen, perder peso y sin efecto rebote.
La primera semana limpiamos, nos deshinchamos con los sobres de piña.
Eliminamos volumen, toxinas y líquido y ya pierdes más de 2 kilos.
La segunda semana renovamos con los sobres de naranja.
Reduces la barriga, el cansancio, combates el estreñimiento y bajas 2 centímetros de volumen.
Y la tercera semana con las cápsulas saciantes que captan la grasa.
Seguimos perdiendo peso. Llama ya al 650 51 52 53. Es económico. Lo recibes sin gastos de envío y sin tener que desplazarte. Y con una super oferta.
Gratis. 28 parches adelgazantes para despedirte de la celulitis y los michelines. Y además entra una caja de detox y una caja de galletas saciantes ideales para tu desayuno o para tu merienda. Gratis con el plan 123. Llama ahora. 650 51 52 53 y adelgazarás de 4 a 7 kilos. 650 51 52 53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hi ha una figura que a vegades, de tant en tant, surt, en funció d'on visqui, segurament l'hauràs vist, em refereixo als agents cívics. Què són els agents cívics? Com funciona el tema d'agent cívic? Doncs parlem amb un agent cívic, precisament, que el tenim aquí en l'estudi, un agent cívic que fa les seves funcions a Malgrat de Mar. És el Tomàs Hinojosa. Tomàs, com estàs? Benvingut.
Hola, bon dia.
Tu ets agent cívic?
Sí, així és.
Però quants anys tens?
19.
19. Ostres, i amb 19 anys, en quin moment se't passa pel cap? Diu, ostres, vull ser agent cívic.
Mira, se'm passa perquè a Malgrat el tema treball per la gent jove està molt limitat a hostaleria i poca cosa més, perquè som un poble que vivim del turisme. I llavors, des de fa uns anys, l'Ajuntament dona unes places dins del consistori per poder cobrir vacants com a agent cívic. Són projectes així, per gent jove, d'entre... Sí, perquè també hi ha gent amb el meu equip que té uns 17-16 anys, que estan encara a l'ESO i a batxillerat. Llavors és un projecte que es diu Brigada Jove i està destinat justament a la gent jove, als adolescents del municipi, perquè tinguin una primera experiència laboral i que no sigui dins de l'hostaleria i de...
D'acord, entenc. Però cobres, llavors, no?
Sí, cobro.
Hi ha una remuneració,
sí,
dins
d'aquest
pressupost destinat a tot això,
correcte,
no?
Correcte, sí.
Bé, llavors, segona part, Tomàs, què fa un agent cívic? En aquest cas, a Malgrat de Mar, perquè és la part que et toca.
Mira, a nosaltres ens toca tot el que té relació amb controlar doncs les platges, amb controlar que la gent compleixi la normativa, que ja t'avanço que hi ha molta gent que desconeix la normativa.
Ja m'ho puc imaginar, ja t'ho anava a preguntar, però ja m'ho puc imaginar.
Bueno, després si vols en parlem. Però bàsicament és això, no? Intentar complir, fer complir la normativa. Per exemple, si trobem algú pescant a les 12 del matí està prohibit, llavors li hem d'avisar i si no fa cas ja s'encarregaria la policia. Nosaltres no tenim...
Això seria l'estiu, no? Hi ha uns horaris perquè tinc entès que... És un treball d'estiu, no? I això de pescar seria... Aquesta normativa va també en funció de l'època de l'any.
Sí, també en funció
perquè tu estàs tot l'any.
No, jo estic durant l'estiu, des del juny fins mitjans de juny fins a mitjans de setembre, més o menys.
Val, era que has posat aquest exemple que una persona està pescant a les 12 del migdia, que a l'estiu, almenys a qualsevol platja catalana, no es pot fer. Es pot fer a partir de les 8 del vespre, penso, 8-9 del vespre es pot fer, no? Llavors, aquesta persona et veu a tu, que li dius això, escolti'm, li expliques i et diu, déjame tranquilo. Llavors, què fa la gent cívica en aquest cas?
Nosaltres intentem sempre convèncer la gent per la via una mica més pacífica. És a dir, parlant, intentant fer-lo...
Explicant-li,
sí, perquè, bueno, està en una zona de banyistes i hi ha preferència per banyistes. Llavors, si nosaltres no acabem de convèncer aquesta persona o ells segueixen, llavors sí que hem de trucar a la policia. Tenim un telèfon de l'Ajuntament, de l'empresa, i ràpidament ens posem en contacte amb la policia i ja ells s'encarregarien, doncs, de segurament multar-los.
Passa molt? És a dir, la gent fa aquestes... Segons la teva experiència, la gent fa aquestes coses per desconeixement de la normativa o perquè li dona igual?
Mira, tu què creus? Amb el tema de pescar, ho fan perquè volen. La majoria, eh? No... perquè doncs, són gent que pesca, són gent que crec que hi ha una llicència per pescar, llavors són gent que saben del tema i que saben que a l'estiu hi ha unes hores que no es pot pescar. Llavors, aquest tipus de perfil sí que és veritat que ho fa consciència, que sap que no pot estar, però allà està. Però és veritat que hi ha molta gent, especialment, malgrat com és un poble turístic, i hi ha molts càmpings en una part de la platja, venen molta gent de fora, molta gent de França, especialment, i sí que aquesta gent...
Ho desconeix.
I sí que l'has d'informar, i també de vegades l'idioma és una barrera, perquè els francesos... Doncs...
Clar, en aquest cas, com tu ho fas? Com us ho feu? Perquè, clar, és veritat que la presència turística... habitualment molts no coneixen la normativa, si són la primera vegada que ven aquí, com et comuniques amb ell?
Mira, s'ha de dir que tots són bastant oberts i receptius. Ara bé, amb el tema idioma, nosaltres, per normativa i per llei, estem obligats a saber que atendre la gent en català i castellà. I llavors el francès, aquest any no tenim a ningú que el sàpiga a la brigada i ens està costant una mica.
Però anglès? Sí,
anglès, sí. L'anglès és l'alternativa, però igualment la gent que ve de França li costa bastant.
També li costa l'anglès, no?
Sí. Però sí, l'anglès és com la llengua vehicular, llavors moltes vegades coses bàsiques de you cannot do this here o és una zona protegida...
També penso que cuides tortugues o...
Sí, aquest any, bueno, aquest any...
Però això és paral·lel o també entra dins?
També dins de la nostra funció, sí.
Ostres, explica'm això.
Mira, a les costes del Maresme, especialment, hi ha una espècie en perill d'extinció, que és la tortuga babaua.
Sí.
I a Malgrat tenim la sort de que tenim 5 quilòmetres de platja. Llavors hi ha molt d'espai perquè les tortugues vinguin. I aquest any hem tingut una posta de tortuga.
És veritat, això està passant molt a costa catalana, amb la pujada de la temperatura de l'aigua, les tortugues babaues venen a fer postes a les platges.
Feia 3 anys que no teníem una posta, si no m'equivoco. L'anterior va ser un fracàs, malauradament, perquè van morir les cries a només sortir. I aquest any, com hem pogut detectar el niu, el que fem és un seguiment constant del niu. És a dir, anem a mesurar la temperatura... protegim el niu, hem posat unes tanques al voltant que les traurem quan les tortugues hagin de néixer i bàsicament és això. Nosaltres ens encarreguem una mica d'aquesta conscienciació, com també hi ha hagut altres postes. És veritat que la gent ja està sap molt d'aquest tema i sap que, per exemple, quan anem a mesurar la temperatura ens hem de fotar el niu, no? Ens hem de caminar a dins, hi ha com una tanca que rodeja el niu, hem de posar-nos a dins, i sí que s'acosta molta gent a dir-nos no podeu, i nosaltres som de l'Ajuntament, no us preocupeu,
ja estem aquí. Sí,
llavors, hi ha molta consciència en això i està molt bé el tema de la...
Va, ara faré una pregunta morbosa, vale?
Vinga.
Quina és la pitjor experiència que has tingut?
Uf, mira, doncs va ser l'any passat, justament, quan estava protegint el Delta, que no es pot entrar, com bé he dit abans, i hi havia una persona que justament no volia sortir d'aquell delta, ni raonant ni res. Llavors van trucar a la policia, però la policia no venia. I van dir, bueno, tornem a insistir. I quasi anem amb les mans. Vam haver de sortir fugint. Vam haver de sortir fugint amb la bicicleta.
Carai. Doncs escolta'm, Tomàs Hinojosa, agent cívic de Malgrat de Mar... Gràcies per haver estat aquí amb nosaltres i haver-nos explicat la teva experiència.
A vosaltres.
I nosaltres doncs estem a punt d'arribar a les 2 de la tarda. Recordeu que podeu tornar a escoltar totes les xerrades a la web de la casa cope.es/Catalunya. cope.es/Catalunya. Arribem a les 2 i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz, que acabin de passar una molt bona tarda.